però a prop de l'àrea, a prop de la porteria rival.
A tu, Sara?
Clar, és que té un problema, i és que no té lloc, però pel que deia ara l'Àlex, que Lewandowski com a nou, doncs aquí ja no obriríem ni el debat, i a la banda com a extrem interior, diguem, tampoc perquè no se'l veu explotar les seves qualitats, li falta aquell punt de velocitat, de poder marxar, per això, perquè avui l'hem vist en una situació diferent, de venir a descarregar, de fer de nou, no?, i de buscar l'espai, d'estar entre els centrals, i se l'ha vist molt millor. Òbviament, marcar sempre dona confiança a un davanter i a un jugador d'àrea, però com a això, com a extrem, com a interior, no té lloc, perquè com que no és la seva posició natural, o com a mínim en la que ara mateix es troba més còmoda, doncs hi ha altres jugadors que li passen per davant. Jo crec que és el principal problema que té Ferran, que és que no té minuts ni com a nou ni en un costat. Per tant, jo no sé quina seria la solució tampoc perquè acabi de... Bueno, continuar amb aquesta línia, que és ascendent, òbviament, que està creixent, que està guanyant en confiança, però que això s'aturarà. Vull dir, el partit d'avui era perquè la situació era la que era i el context ja estava tot venut, però a partir d'ara, i amb què passa?
Jo, aprofitant aquesta confiança que ha agafat ara amb els dos gols d'avui i els últims partits, jo sí que li dono una opció més en el càsting de l'extrem esquerre, que per mi és el que queda vacant. Jo continuo amb la idea que després del que vam veure contra l'Inter i el Madrid, difícilment tornarem amb el Rafinha Dembélé d'extrems. Jo crec que fan anar l'equip a un ritme massa vertiginós i necessita un Ansu, un Ferran per l'esquerra, algú que...
S'associï,
no? Un quart migcampista. Sí. I aquí, clar, ara mateix, entre Ansu i Ferran, tampoc és que hi hagi tanta diferència. Per tant...
I Rafinha, tu no creus que ha guanyat punts també amb les assistències a Mestalla, sí, avui...
Sí, però a la banda dreta.
Per la dreta.
I a la banda dreta... Ja sabem que Dembélé...
És intocable.
Si jo algun partit li donaria a Rafinha. No crec que estigui rendint gaire per sota dels últims partits de Dembélé.
Excepte l'Atlètic Club de Bilbao.
Sí, que és el millor partit de la temporada.
De la història de Dembélé al Barça.
Sí. Però vull dir, clar... Jo diria, sí, et diria, si em dius un partit cada un dels dos que queda, et diria, sí, per la dreta, m'està bé. Ara, Xavi, ja sabem que... Yeah. Per això parlo d'aquesta opció a l'esquerra, i com que Rafinha, entre que això, que el ritme... Quan juguen els dos extrems, el ritme s'escapa, i que ell tampoc a l'esquerra no s'hi acaba de trobar còmode, llavors, no sé, jo a Ferran encara li donaria una opció de dir, va, a veure a l'esquerra com te'n surts. No?
Avui millor per això Ferran, Sara, Pintanel, Molló... Avui millor Ferran que Ansu, pels gols...
Jo crec que pels gols i pel que ha generat. Evita que ha tingut moments bons, ho vam dir el dia del Madrid, que va estar ahí per... De fet, ell revoluciona el partit, però jo encara el veig, no sé si amb por, però per mi li falta encara aquell puntet de velocitat que per mi és clau en Ansu Fati, aquest puntet de velocitat, aquest puntet de desequilibri que no l'acaba de tenir. Tot i que té algun moment bo, però li falta aquesta continuïtat i aquesta regularitat.
Tu no creus que és un punt mental de...
Psicològic, probablement.
No, però ja s'assuma la tristor perquè no acaba de ser titular. No? Allò que estàs una mica apagadot, de dir, perds una mica de confiança, de dir, hosti, per què, no? El que ens explicava la Laia l'altre dia, que els companys de Movistar van treure la xerrada quan el canvien a Mestalla, que li deia a Eric, però tu creus que he sido el peor de los de arriba? Perquè m'he canviat a mi primero, no? Vull dir que ell també, frustració, tristor, poca confiança, no? Es deu sumar tot una mica, perquè les qualitats les té, no?
Sí, probablement. El tema psicològic, i per mi és fonamental, en l'esport d'elit, i probablement pel que li ha passat tant i pel que ha viscut tant, probablement encara més important per les lesions que ha tingut i les recaigudes que ha anat acumulant.
Avui li ha faltat el gol. Sí. Avui un gol l'anima una mica, no? Tanca una mica, dir, va, vinga, Champions,
sí.
Gol...
I després, jo crec, per mi Ansu, si té aquest punt, a part que és un tio que té gol, per mi el puntet diferencial d'Ansu és aquella velocitat, aquell desequilibri, i li està costant. Avui no recordo cap jugada d'Ansu de dir, ostres, s'ha deixat el seu...
Ara mirava, 0 regats dels 4 que ha intentat.
Mira,
no hi ha
ja
sortit
està,
cap.
Ja està.
No hi ha sortit cap, i fins i tot els duels individuals que ha tingut, tampoc, un de 6, vull dir, no. 3 rematades... I no...
No.
I dues eren clares, eh?
És una llàstima, perquè se'n va d'aquesta Champions sense fer un gol, i en canvi, va ser titular, perquè a més ho recordo, va ser titular en el Barça 5, Victoria Pilsen 1, i avui, en el 2-4. És a dir, hi ha hagut 9 gols del Barça contra el Victoria Pilsen, sí. I ell no marca, perquè al Camp Nou marquen Kessié, hat-trick de Lewandowski i Ferran Torres, no? I en canvi Ferran Torres sí que ha aprofitat aquestes oportunitats a la Champions, Sara?
Bueno, el que et deia, amb els gols sempre els davanters agafen confiança, i més un jugador com Ansu, que jo crec que ell necessita tornar-se a sentir important, tornar-se a sentir... si no l'Ansu davant de les lesions, com a mínim veure que està en el camí de tornar. I el problema dels regats, de no marxar amb velocitat, jo crec que sí que és un problema de, crec, fins a cert punt de por a lesionar-se, però llavors jo li veig que li falta, no sé, aquell punt de, a l'hora de marcar, a l'hora de definir, no el veig fi. Moltes vegades, el dia de Mestalla, avui fins i tot, arribava en una posició més o menys viable pel remat i veies que no acabava d'afinar. Llavors, no sé fins a quin punt també és un tema físic, que li falta rodatge, que és un jugador que necessita, doncs, més enllà de minuts puntuals, una mica de continuïtat, tot i que quan l'ha tingut no l'ha acabat d'aprofitar, però òbviament haver marcat avui li hagués suposat un plus, tot i que la resta d'accions estigués en la mateixa situació, perquè un gol, doncs això, està fi de cara a porteria, jo crec que li ajuda també pel tema mental.
Avui hi ha un primer pas, ho comentàvem amb el tram final de la transmissió, que és haver completat un partit, i això no ho feia des del juliol del 2020. O sigui, 90 minuts, un partit de 90 minuts, no l'havia fet Ansu Fati des de feia més de 2 anys.
Increïble.
Llavors, bé, de fet, són 4 partits de 90 minuts des que va debutar amb el Barça, de 76, només n'ha acabat 4 per una cosa o per una altra. Clar, l'última vegada que va jugar 2 partits de titular, justament és el dia que es lesiona. No sé, tot això... Jo crec que al final també...
El pot afectar, no?
Bé...
És un tema psicològic important, perquè realment Xavi ha dit moltes vegades que físicament està bé, no? Ritme de competició, està jugant, està acumulant minuts. Jo crec que és un factor psicològic per tot el que ha viscut, important.
I ara, cada vegada que falla una oportunitat, jo crec que el Mundial també... No? De dir, ostres, si l'hagués fet, potser Luis Enrique...
No vaig anar a l'última convocatòria... Sí, segur que li passa pel cap.
I a veure si Xavi li dona aquests 2 últims partits de titular o no. Aquesta també per mi és una de les incògnites.
Com a mínim un dels dos. Jo crec que sí, però... El cicle dissabte dimarts és molt just i té molts jugadors a dalt per poder provar, no? Ferran Torres, Rafinha, Dembélé, Lewandowski... Sí, però...
Jo crec que li aniria bé...
I si jugues amb 4 al mig...
També. Bueno, sí, també.
No oblidem que Pamplona, camp especial per Ansu Fati, allà s'estrena com a golejador més jove de la història de la Lliga i del Barça. A Pamplona amb aquell 2-2, diria que va ser, no? Aquell partit amb el gol d'Ansu Fati.
Marca de cap, a més.
Sí, marca de cap. És tota la raó del món. Sí. Mira, em passa l'Oriol Jové, una de les seves dades. Ferran Torres, en comparació ara, no?, en contraposició amb el que dèiem d'Ansu Fati, Ferran Torres, amb els 2 gols d'avui a Pilsen, és el màxim golejador en competicions europees des que Xavi va arribar a la banqueta. Ferran Torres. Sí.
Va fer bona Europa League.
Empatat amb Lewandowski, eh? Amb apunta, val. O sigui, Lewandowski porta 5 gols en competicions europees i Ferran Torres, amb Xavi a la banqueta, també 5 gols. Perfecte. I a més, avui s'ha convertit Ferran Torres en el segon golejador de l'equip. Que ja és el que dèiem, no? Intentar que sigui una mica el substitut de Lewandowski quan hagi de descansar el polonès.
A Ferran se'l va criticar molt la temporada passada, perquè jo crec que ell sempre portarà el pes, la motxilla dels 50 milions, 55 milions d'euros.
Sí.
Però jo, en la realitat, i l'any passat, quan el Barça el fitxa, jo crec que comença molt bé, és cert que va de més a menys, però probablement com l'equip, bueno, probablement no segur com l'equip, però me'n recordo que genera un munt d'ocasions per l'equip, que, de fet, se'l criticava, home, és que no li fot ningú a l'arcoiris, ni a l'arcoiris té moltes accions clares i no les materialitza. I jo, amb això sempre comparteixo amb els entrenadors, que al final, per mi, el més important és tenir-les, al final les acabaràs marcant, no? I realment, jo crec que s'està sent... injust amb Ferran Torres, se l'està criticant, crec jo, amb molta facilitat. Tinc aquesta sensació.
Anem a un altre nom, a veure què s'ha semblat. Pablo Torre, que ha parlat també a la zona mixta. L'escoltem i ara ho comentem.
Pues estamos ya con Pablo Torre, con el jugador del Barça. Pablo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
La sonrisa te delata. Enhorabuena, porque ser titular y además marcar el gol, ¿cómo te sientes?
Sí, bueno, pues muy feliz, ¿no? Al final es... pues un sueño jugar la Champions, y bueno, hoy he tenido la oportunidad también de salir, de escuchar el himno, y bueno, contento por el resultado, que también queríamos ganar, y por ayudar al equipo con un gol.
Y contento también porque veo que te encuentras bien, ¿no? Te llevabas el susto justo al marcar, parecía que te podías lesionar, pero no sé si al final parece que te has recuperado bien.
No, susto yo no, porque sabía que eran los gemelos, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol y bueno, ya está, está todo bien.
Bueno, ha sido ese primer gol, descríbenoslo, cuéntanos, ¿cómo ha sido?
Pues yo había visto ahí un espacio que había y bueno, al final jugadores con la calidad de Rafinha que te ven en menos de un segundo, me ha puesto un balón muy fácil y bueno, he podido controlar bien y marcar ese gol.
Pablo, rodeado de jugadores como puede ser Gavi, como puede ser Pedri, como puede ser Rafinha, que tú comentabas, ¿cómo es de difícil hacerse un hueco en el 11 del Barça?
Bueno, como tú dices, al final es muy difícil tener minutos en el Barça, pero también, bueno, tengo admiración hacia ellos, ¿no? Me fijo mucho en todos, al final son jugadores de élite y bueno, intento sacar cosas buenas de todos.
¿Te has acordado de mucha gente cuando has conseguido marcar ese gol? De tu trayectoria en el Racing y de cuando fichaste por el Barça.
Sí, sobre todo de mi familia y de mis amigos y bueno, toda la gente que me apoya en el fútbol.
Enhorabuena, muchísimas.
Declaracions de Movistar, Liga de Campions, de Pablo Torre. Bona pinta, eh? Bona pinta aquest jugador que, per sort, ha acabat amb rampes. Ara, és cert que quan controla, si us hi fixeu en l'acció que ell marca, quan controla ja fa com un gest estrany de dir ai, les cames, no? Tu que ets runner també, com jo, Àlex.
Jo la sensació és que la rampa li agafa abans.
Abans.
Amb el control.
Amb el control.
Que dius,
i llavors pensa...
L'he d'acabar com sigui.
Xuto, la rebento. Sí, sí, sí. I quan la rebenta diu, no puc més. Rampes a les dues cames. Sí, t'ho imagina't com ha acabat, eh?
No, però si pràcticament no podia ni sortir pel seu propi peu. A mi em va semblar que ha fet un bon partit. Al marge del que deia abans al principi de l'errada... en aquella sortida de pilota de la primera meitat i del penal, jo crec que ha estat molt bé i al final no és fàcil jugar al Barça. Ell a més té una competència feroig als interiors, que de fet i a més amb jugadors com Gavi i Pedri que tenen un futur per endavant brutal, que és gent jove i per tant jo crec que ha fet un bon partit en línies generals, a més un jugador valent que no s'amaga, que sempre va de cara a porteria. Jo, a mi m'agrada molt, té molt bona pinta i tinc ganes de veure sobretot el paper que pot tenir Pablo Torre postmundial amb la càrrega de minuts de Gavi, Pedri i companyia i tinc ganes de saber si realment tal com se li va prometre o tal com va parlar Xavi amb ell serà important un cop
tant de bo. No marxeu, que són un quart d'una. De seguida sortejarem un lot de torrons Vicenç. Home, ahir vam encetar ja el torròmetre del Tu Diràs.
Sí,
i fins a mitjans de desembre sortejarem cada nit un lot de torrons Vicenç en algun dels oients. Encara no truqueu. De seguida. Abans, Pablo Torre, Sara, què t'ha semblat?
Doncs m'ha semblat que s'han vist cosetes molt, molt bones, pensant també en un futur, no s'ha vist superat per un escenari Champions, tot i que el partit era un tràmit, al final no deixa de ser un partit de la Champions, de la màxima competició continental. Se li ha vist cosetes importants, buscant la verticalitat, donant continuïtat a les jugades d'atac, moltes vegades, òbviament, també fruit de la inexperiència, de l'edat, doncs sobreexcitat, en algunes pèrdues, en el penal, òbviament li queda molt, però quan el veus sobre el camp no destaca negativament, és a dir, no se'l veu fora de lloc ni que estigui perdut. Jo crec que s'ha adaptat molt bé al rol, al mig del camp, amb l'ecosistema que també té al voltant, i jo crec que és un jugador que, al igual que Pedri, Gavi, amb minuts... I amb la confiança que jo crec que té ell en si mateix, pot arribar a ser un jugador molt important pel Barça, però òbviament això necessita que el que li va dir Xavi es compleixi i que arribin els minuts, que arribin les oportunitats i que arribi el seu moment perquè pugui demostrar el que jo crec que té i és un jugador... que pot ser diferencial en un futur.
És que jo anava a dir això, Molló, és d'hora, però ja li veus coses, quan controla, quan es posiciona, quan s'orienta, que dius, pot encaixar el Barça, no?
Sí, sí, té aquesta manera de jugar, allò baixet, de bona tècnica, sí, que s'orienta bé, que perd poques pilotes, és molt jove i, per tant, s'ha de tenir paciència. I jo ara m'agradaria, aprofitant l'embranzida d'avui i tenint en compte la lesió de Kessié, que el veiéssim en alguna estoneta més en aquests dos partits que falten. Jo crec que, bé, ara mateix és el cinquè migcampista,
quart,
no?
Cinquè, sí.
Sí, sí. I si jugues amb 4, ja va ell.
No, lesionant...
Això pot afavorir.
Havent lesionat Kessié, ja és el quart, no? Busquets, De Jong, Pedri, Gavi, cinquè. Sí, ja és el cinquè.
Sí, sí, però clar, si jugues amb 4, que potser... Vés a saber, si algun dia jugues amb 4 aquests dos partits, ja la primera opció és ell. Per tant, a veure si el tornem a veure abans del Mundial.
El pot afavorir, jo crec, que el fet de jugar amb 4 i el que tu deies, Aleix, al final, jugar amb la càrrega que portes des de començar la temporada, jugar dissabte, dimarts, i dimarts serà un partit exigent físic i molt dur a Pamplona, és possible que pugui haver-hi. Canvis, m'estranyaria que jugués amb els mateixos 11,
sí,
el mateix 11 dissabte i dimarts. I el tema amb Pablo Torre, s'ha de tenir molta confiança en ell, perquè és un jugador que pràcticament no està tenint minuts, i que Xavi tingui clar i no se li hagi permès una sessió, que per mi en jugadors tan joves, si no juguen, és fonamental. Jo crec que jugadors joves no poden estar sense jugar, i el cas de Pablo Torre és un d'ells. Entenc que és perquè ha de ser un jugador que en els propers partits postmundials tindrà, crec jo, tindrà més, i serà un jugador important.
Mm. Oriol Jové, bona nit.
Hola, bona nit.
Tenim dades, Jové. N'hi ha alguna sobre la Pablo Torre, perquè em portes unes quantes?
La que hem comentat, que avui s'ha convertit en el primer càntabre en els últims 24 anys que marca un gol amb la samarreta del Barça. L'últim va ser de la Penya l'any 98. Però l'últim que ho va fer la Champions, ho hem comentat, va ser el pare de Marcos Alonso, també de nom Marcos Alonso, que va marcar fa 37 anys contra el Porto. Era l'últim càntabre que ho havia fet. Avui ha deixat de ser l'últim càntabre en marcar amb el Barça a la Champions, justament el dia que el seu fill s'ha estrenat com a golejador a la Champions amb el Barça. Però la dada que he seleccionat és que fa 7 partits que el Barça no deixa la porteria 0 a la Champions. És la segona pitjor ratxa de partits encaixant gol a la competició, només superada pels 8 de la temporada 59-60, que és la primera participació del Barça.
Hòstia. 7 partits seguits encaixant,
Sí.
I la pitjor són 8.
Sí.
Bueno, doncs això vol dir que l'any que ve el Bar... Compta tota Europa o compta la Champions?
Només la Champions. Si comptem l'Europa League, si afegim l'Europa League de la temporada passada, són 9 els partits que el Barça no deixa la porteria 0 en competició europea. 9 partits seguits a Europa que el Barça li marquen. I és la pitjor ratxa en competicions internacionals de tota la història. Darrere anirien els 8 partits encaixant gols seguits a la Copa de la UEFA l'any 77.
És el que dèiem abans, no es poden així per Europa. O sigui, si tu no generes i no fas molts gols, el que no pots fer és que n'encaixis, perquè llavors ja vas a remolc tota l'estona, no? Ni a la Champions ni a l'Europa League, vull dir. O sigui, que atents, no?, el que pugui passar a partir del 16 de febrer en aquest retorn del Barça a Europa.
I serà... És una Europa League complicada,
Home,
sí. Molta exigència aquesta... Per això que
és, Barça... És, em deixeu batejar-la com la mini Champions o no? Depenent del que passi. Va, deixa'm il·lusionar-nos una mica.
Consolar,
Sí, una mica, no? No, el Barça jugarà la mini Champions, la Champions petitona.
Sí, però hi ha molt nivell.
Hi ha molts equips de nivell...
Molt històric.
Similar o superior a l'Inter. I aquest per mi és el repte. És a dir, jo segueixo pensant que més enllà de que els detalls no et van anar a favor, futbolísticament no va ser superior a l'Inter en el global dels dos partits. Jo almenys em va quedar aquesta sensació. Tens el repte d'aquí a febrer de millorar per ser superior futbolísticament i acabar guanyant i eliminant equips d'aquest nivell, perquè algun te'n trobaràs de nivell similar o superior a l'Inter.
T'estàs referint a United, Arsenal, l'Ajax ha caigut rebotat, també. Estic veient aquí el Sevilla, l'Sporting de Portugal ha caigut rebotat, també.
United, probablement, és veritat
que... Pot caure la Juve, no? Pot caure la Juve, també rebotada. El Milan podria caure rebotada.
Més probable que caigui la Juve, sí.
Sí, és que... No. Hi ha bons equips, hi ha la Roma de Mourinho...
No, i a més hi ha molts equips que tenen molta experiència en aquesta competició, que moltes vegades no acaba passant ronda al millor equip o qui té la millor plantilla, sinó que qui té més experiència en l'Europa League en aquest cas, i hi ha equips que en uns 7-0 de final o 8-0 de final poden complicar molt la vida.
Mm. Mira, ja tenim per aquí l'Àlex Dalmas, que ve en el millor moment de la tertúlia del Tudiàs. Hola, Dalmas.
Ara.
Està per aquí o no? Espera. Una mica de retard, de delay en la connexió, no, Bé, recuperem-lo mentre fem el turròmetre. Vinga, que ara sí, ja podeu trucar 902-47700 per endur-vos un lot de Torrons Vicenç.
El turròmetre de Torrons Vicenç.
S'acosta al Nadal, Pintanel, Sara Jiménez, Molló, s'acosta.
Sí, arriba a Madrid, els Torrons Vicenç?
Sí, i tant que arriben a Madrid, i tant que sí. Tenen botiga, a més, sí. A Madrid, hi ha molts llocs, sí, sí. Fins i tot a Dubai hi havia una botiga de Torrons Vicenç.
Dir-li a la Sara on és la botiga a Madrid,
busca-li,
que no la té controlada,
malament.
Ja sabeu que els Torrons Vicenç, l'autèntic torró de Gramunt, és el torró del Tu Diràs i és el torró de RAC1. Com cada any, farem torró solidari, també. De RAC1 i de Torrons Vicenç. Però ara us en vull destacar un que aquest any han fet Albert Adrià i José Andrés. Han col·laborat amb la marca Torrons Vicenç i porten un torró tou, el torró de tota la vida, el torró tou, però de festuc. És la novetat. Sí, és un gir conceptual, el gran clàssic d'ametlla, no? El tou d'ametlla, però aquest any és de color verd intens, el trobareu també, i amb un inimitable sabor de festuc. I tenen creacions noves com el torró de cruixent de neules, el torró de ristretto, crida l'atenció aquest, no sé per què, el torró de mango, tenen torró de dolç de llet, de fruita de la passió i coco, el de Messi, sí. Un torró de mandarina i praliner de avellana.
Aquest sona bé.
I la joia de la corona per mi d'aquest any s'haurà de fer forat en els àpats de Nadal, el torró de dònuts.
Estic buscant desaforada. Sí,
t'agrada aquest, eh?
Sí, sí, sí.
Té bona pinta.
Tens quatre botigues a Madrid, eh?
Doncs el torró de dònuts t'ha de segur, eh?
Sí.
A Gran Via, Arenal, vull dir que...
Sí.
Torrons Vicenç, el torró, mira, s'emportarà un lot de Torrons Vicenç al Dani, que ha estat el més ràpid a trucar al 902-47700. Hola, Dani, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, des d'on truques?
De Reus.
De Reus, molt bé, boníssim. Va, juga amb nosaltres. Qui s'ha de menjar els torrons aquest Nadal?
Mitchell, entrenador de Girona.
Ah, m'agrada. Ets seguidor del Girona?
Sí.
Sí, eh? Del Barça, sí, sí. Què? El Barça ni Funifà?
També. No, també.
Del Sabadell? Sí, del Sabadell, què?
Bueno, el Sabadell no m'agraden gaire.
Hòstia. Canvia la trucada, a veure si...
El de Palamós, sí.
Ara t'escolto.
Llavors et regalarem el lot de torrons i cents. Va, Mitchell es menja els torrons. Qui no se'ls ha de menjar, Dani?
La directiva del Barça.
Ah, per què? No estàs content?
Bueno, perquè amb l'equip que s'ha fet jo crec que es podia aspirar a alguna cosa més i, bueno, doncs el fet de quedar eliminat de la Champions de no haver passat ni a vuitens, doncs jo crec que a part que és perjudicial per l'economia del club, també doncs dona mala imatge, no? Ja són dos anys seguits i bé, jo crec que amb totes les palanques que s'han activat i tot, no crec que es pugui...
Permetre això, vols dir,
exacte. Amb l'equip que s'ha fet hi havia més nivell del que s'ha demostrat.
No t'il·lusiona de moment l'Europa League, pel que veig?
No gaire.
Molt bé, doncs mira.
Si arribem a la final i es guanya, m'il·lusionarà,
Sí. Mira, de moment, il·lusiona't amb aquest lot de torrons, Vicenç, que t'enviarem a casa amb un torró tou, un torró de Gramunt, un de crema i un de soufflé, perquè passis unes bones festes, d'acord?
Moltes gràcies.
Gràcies, Dani, per escoltar-nos. Cap a Reus, avui, els torrons, Vicenç. Dotze i 22 minuts. Hem recuperat el Dalmas, ja, el tenim per aquí. Dalmas!
Què tal? Bona nit, com
què
esteu?
Què tal? Bona nit. Ja veus, regalant torrons just quan connectem amb tu. Vull dir que has portat l'alegria cap a Reus avui, cap al Dani de Reus.
Sí, ja ho veig. El de dònut també caurà, la meva taula.
Sí, m'agrada.
A la cua.
A veure, estem aquí amb l'Àlex Pintanel, amb la Sara Jiménez, amb el Jaume Molló, comentant una mica tot el que ha donat així el partit. A tu què t'ha agradat, què no t'ha agradat, amb aquesta mirada futbolística que tens sempre a les tertúlies Champions?
Jo crec que al final ha acabat sent una victòria útil, no? No s'han de treure les conclusions que s'han de treure, perquè evidentment l'exigència és molt poca. En la part negativa, ja ho heu comentat vosaltres fins ara, jo crec que és les concessions defensives, el Barça li continuen fent massa amb massa poc, no? Tant en transicions com després amb conceptes bàsics, eh? És a dir, per exemple, el segon gol és una defensa de l'àrea on hi ha conceptes bàsics que fallen, no? El posicionament de Marcos Alonso és un palet massa endavant, Valdé no tanca prou, no es comuniquen entre els dos. Bé, detalls que jo crec que el Barça ha millorat defensivament respecte als últims mesos, però que encara té aquestes errades que són bàsiques i que a vegades sorprenen, no? Ha de seguir treballant en això i ha de seguir tancant molt millor les transicions, eh? Més enllà de que hi hagi pèrdua o no hi hagi pèrdua, perquè al final ja sabem que el Barça vol perdre el mínim possible de pilotes, però és que les pèrdues són inevitables i llavors t'has de tancar bé, t'has de protegir bé. Crec que és un camp on ha de millorar, i especialment a Europa, perquè a Europa una errada no te la perdonen. A la Lliga potser te la poden perdonar algun equip, no? Però a Europa no te la perdonarà ningú i fins i tot avui ho hem vist, no? Sí. Part negativa, part positiva, jo crec que hi ha diverses coses. Primer de tot, a mi m'ha agradat la intensitat amb la... l'actitud amb la que ha jugat l'equip des del primer minut fins al final. La qual cosa tampoc és fàcil, eh? Tot i que hi haguessin jugadors que no són habituals, però l'equip ha competit bé. Crec que s'ha de dir. M'ha encantat Ferran Torres de fals 9. Mi és un futbolista que...
N'hem parlat, que és interessant, perquè tingui algun minut, potser, quan hagi de descansar Lewandowski. Millor aquí que a la banda, n'hem parlat.
Absolutament. A mi és un futbolista que a mi m'agrada, eh? Jo crec que l'opinió pública ha estat un pèl injusta per al tema de la finalització. Però és que és un jugador que es valora poc, crec jo, com facilita el joc dels companys. És a dir, si us fixeu i analitzeu, i us animo que ho feu, un partit de qualsevol partit de Ferran Torres no està mai aturat. Sempre està en dinàmic. Sempre fa o la desmarcada ruptura, o et ve a rebre, o et cau en una banda, o et va la pressió. I això et facilita molt que de manera directa, avui ho ha trobat de manera directa amb els dos gols, però si no, de manera indirecta, que l'equip jugui molt millor, perquè el passador sempre té l'opció de Ferran, perquè t'obre un espai, perquè si a més et trobes un equip que et salta molt a la pressió, com era avui que anaven a l'home, no? Si en el central són molt saltadors, et genera un espai. M'ha agradat molt i crec que és un futbolista que en els últims partits han de ser justos i està pujant, i m'ha agradat veure aquesta progressió. Què més m'ha agradat? M'ha agradat Iñaki Peña. Jo crec que és un porter que no hem d'oblidar que fa molt temps que està al Barça, però avui era el debut, i això no és fàcil, i crec que si algun dia li passa alguna cosa a Ter Stegen, crec que a Iñaki Peña hi ha solvència. Sí. M'han agradat també els minuts de Kessié de pivot, i mira que jo no sóc molt de Kessié, però crec que ho ha fet bé. Crec que aquesta posició, òbviament, tant De Jong com Busquets són superiors, i que ha acabat lesionat, i veurem quan té, però m'ha sorprès gratament.
Que sí, oblidem-nos ja de veure l'abans del Mundial, i per sort la Costa d'Ivori no juga al Mundial, i per tant el que ha de fer és recuperar-se pel 31 de desembre. Vull dir que té 2 mesos, Àlex, per recuperar-se.
Sí, té 2 mesos, per tant el veurem tard, però vaja, és a dir, com a conclusions d'avui, no l'havíem vist a la posició de pivot de manera permanent, i a mi m'ha sorprès gratament, ha jugat fàcil, l'exigència era baixa... Però com a emergència també et pots respondre aquí, i després els canterans, òbviament, després Casado, que entra per la seva lesió, i Álvaro Sant. Sí. Jo crec que hi ha cosetes a treure del partit, també.
Sí, mira, doncs mira, anem a escoltar Casado, que és l'últim que ens quedava, que ha parlat de la zona mixta, aquest debut en Champions d'aquest nano, que evidentment per la lesió de Kessié ha hagut de jugar de pivot, ho està fent el Barça Atlètic molt bé, i apunta maneres, això és el que ha dit.
Jugar en el primer equipo, debutar en el primer equipo del Barça es un sueño de pequeño y hoy se ha podido hacer realidad. También acompaña la victoria del equipo. Creo que ha jugado un buen partido, un 2-4 en este campo que no es nada fácil y bueno, a seguir.
Lo que pasa es que, Marc, al final es todo alegría porque, claro, es un día muy importante, ¿no? Tu debut oficial con el Barça, pero sabiendo que es el último partido del equipo en la Champions esta temporada. No sé qué sensación te queda.
Bueno, al final sí, estoy muy contento por el debut. El equipo tiene claro que tiene que seguir trabajando, sea donde sea, y a seguir, que quedan muchas competiciones y a lucharlas todas.
Marc, ¿en quién te fijas? ¿En Sergio Busquets? ¿Quién es tu fuente de inspiración?
Bueno, de pequeño siempre me fijé en Xavi, las cosas son así. Era un jugador que me gustaba mucho, y ahora sí que es verdad que Busquets es el jugador que está en el primer equipo, que juega en la posición misma que yo. Y sí, la verdad es que cada fin de semana y cada partido que él juega me intento fijar mucho en sus movimientos, en las cosas que hace para aprender de él, porque es un jugador brutal.
Marc, ¿cómo te has trobado en el teu debut a la Champions?
Bueno, me he trobado cómodo. Al final Xavi me ha dado la confianza abans d'entrar, m'ha dit que jugués com sé, amb la pilota, que defensivament estigués intens, i això és el que he intentat fer. Crec que m'he trobat cómodo dins del camp i intentar seguir igual.
Canvien molt, Marc, les coses de jugar en un escenari com aquest a la Champions que quan ho fas amb el Barça B o amb altres partits?
Bueno, està clar que la Champions és la millor competició que hi ha. És una competició diferent i al final és el que et dic, concentrat en el partit, en el que tocava, en el que havia de fer jo, i així ha sigut.
Molt bé.
Doncs això, Marc Casador, el nano de Sant Pere de Vilamajor, de només 19 anys, acabats de fer, a més, perquè els ha fet el setembre. Sara, del Barça, Pintanel, del Barça, alguna cosa més que vulgueu comentar? Si no, m'agradaria que parléssim un moment de l'Atleti de Madrid, perquè això sí que és un... No?
És un drama, això.
Això és un fracàs. Ballera, a veure, què s'ha dit després de l'eliminació d'Europa, perquè ha acabat últim de grup, l'Atleti de Madrid, un grup que tenia el Porto, que tenia el Bruges... que tenia el Bayern Leverkusen.
Per mi el context... Es parlava si el Barça havia fracassat o no. Jo crec que el Barça ha fracassat, tot i la dificultat del grup, però és cert que el Barça al final no deixa de ser una equipa construcció. Tot i això, insisteixo, no és cap excusa, crec que el Barça ha fracassat en Champions, però l'Atlètic de Madrid amb el grup que tenia em sembla... Vamos, no sé si...
I quedar fora d'Europa, ni a l'Europa League.
Em sembla molt, sí, sí.
És un ridícul. I seria per fer fora Simeone si no fos Simeone.
No, probablement. I a més, és que realment mereixia l'Atlètic de Madrid realment... no sé si... cada fora d'Europa, però ha demostrat que ha estat un equip molt, però que molt vulnerable a Europa, sorprenent tenint a la banqueta Simeone.
5 punts només ha fet en aquest grup, una victòria només, 5 gols a favor només, és que... No, Sara, són números increïbles,
El dia que et jugues està com a mínim a l'Europa League, un dia com avui, important, contra el Porto, que també jugava molt en l'últim partit de la fase de grups, que en aquest últim partit el millor del teu equip sigui el porter, sigui Oblak, i es salvi una mica Griezmann, diu molt de la situació de l'Atlético de Madrid, que òbviament avui no ha sigut el problema. El problema del Berro Sagan, diria, si no em corregiu, que va guanyar el primer partit de la fase de grups i no n'ha guanyat cap més.
I les dades avui...
Sí, guanya 2-1 a l'estrena al Porto, al Metropolitano, i ja està, és l'única victòria, sí, sí.
Vale.
L'estrena.
És que ha sigut un dia desastrós, una fase de grups desastrosa, i després l'equip, jo crec que anímicament se li ha caigut al Xolo, se li ha caigut. Jo crec que el missatge ja no cala tant com abans, que aquest xulisme ja no és el que era abans. L'afició, jo crec que tampoc està en sintonia ni amb l'equip ni amb l'entrenador, i té un problema no només futbolísticament, sinó també anímic.
I errades de jugadors avui, de Savic, de Jiménez, o sigui, impròpies de jugadors de l'Atlètic de Madrid i sobretot de jugadors dirigits per Simeone, perquè per mi hi ha errades, les d'avui, els primers 20-25 minuts a Porto, d'una manca de concentració i una falta d'intensitat claríssima.
Que no sé si és bona notícia per l'Espanyol o no, que hi va aquest diumenge al Metropolitano, eh? Diumenge...
També tocarà per als plats trencats.
Compte, compte amb això.
Mai se sap, això. No, és que al cap de 20 minuts tenia ja pràcticament l'Europa League impossible, l'Atlètic de Madrid. La diferència és que la temporada passada es van a jugar la classificació per la Champions a Porto i se'n va sortir a l'estil Xolo d'aquella manera, amb una expulsió, provocant una expulsió i guanyant 0-1, però va guanyar. I aquesta vegada, que si anava a jugar a l'Europa League, al cap de 20 minuts ja no tenia opcions. No sé.
I tot saps on ve? De la triple errada aquella del penal, sí, de Carrasco, sí, de l'última jornada, sí, que allò li hagués donat opcions, sí, és sí, que és bèstia.
No,
aquella,
els detalls de la Champions que diem a vegades. Ara, és veritat que, clar, encara que hagués fet aquell penal, avui...
Ja, però tampoc... ja surts diferent perquè tens opcions d'anar a vuitens.
No sé, sí, jo crec que és important, això.
Però és que l'equip, jo crec que, no sé, el Xolo no té...
No transmet.
No, jo crec que no té... O sigui, vol jugar el mateix que jugava abans, però amb uns jugadors que per mi no són per jugar allò. Ja. Llavors, no ho sé, no li quadra el tema.
Què s'ha dit a Dodragà o Ballera?
Molta autocrítica. No hi ha lloc per les excuses, és veritat, però no hi ha ningú que hagi posat ni una mínima excusa. Començant per Antoine Griezmann, que ha estat el primer a anar dintre la televisió amb dret, just després que s'acabés el partit, i ha estat molt clar.
No merecemos ni pasar a l'octavo ni pasar a l'Europa League. Y es así, si solo puedes ganar un partido en la fase de grupos, pues es lo que toca, ¿no? Ahora apretarle el culo, trabajar, cerrar la boca y luchar.
Perdona un moment. Acabo de tenir un déjà vu. Això ho ha dit amb el Barça de Koeman milers de vegades, aquestes declaracions.
Apretar el culo.
Apretar el culo, seguir, no merecemos... O sigui, li recordo... perquè això sí que ho tenia. Feia partits horrorosos. Però donava la cara després dels partits, cert, pel club. I parlava i sempre deia el mateix. He tingut un déjà vu. Ara, sí, sí. Però no, diu, verdades como puños, Griezmann.
Sí, sí, sí. I en la mateixa línia ha anat el Xolo Simeone. Absolutament ha reconegut que el Porto havia estat millor, que Europa en aquests últims anys no se'n surten, que han de millorar, que sobretot fora de casa encaixen doncs molts gols, i d'alguna manera li han dit com t'ho faràs per millorar el panorama que tens.
diguéssim que ha tirat de discurs xolista una mica.
Se reacciona con trabajo, se reacciona con tranquilidad, mirando las situaciones que en Europa nos generaron esta dificultad de que nos marquen en todos los partidos que hemos jugado, sobre todo fuera de casa, y que no hayamos podido marcar, y trabajar en pos de lo que nos queda, que es la Liga y es la Copa del Rey en estos momentos.
Sí, sí, de la Liga i la Copa els hi queden.
Sí, sí.
Perquè no estan a la Supercopa d'Espanya, tampoc.
I soc una mica pesat, segurament, amb aquesta dada, però crec que és interessant, posar sobre la taula el nivell de la Lliga espanyola, Des de la jornada 3 d'aquesta fase de grups de la Champions, 14 partits dels equips de la Lliga espanyola a la fase de grups, 3 victòries contra Victoria Pilsen, Copenhagen i Leipzig, i 6 derrotes i 5 empats. O sigui, 3 partits guanyats de 14 els equips de la Lliga espanyola que abans passaven, bé, hem tingut anys de 4 de 4.
I primers de grup.
Sí, sí, i molts primers de grup.
Bé, Ballera, res més, de l'Atlético?
Res més, que a més Simeone tindrà un problema amb la gestió de vestidor, perquè té una plantilla llarga i menys partits, per tant, menys minuts, per tant, més gent enfadada. Per tant, si Simeone continua a partir del gener, és a dir, en la represa després del Mundial, perquè aquesta és l'altra. Si realment vols fer un canvi absolutament de guió i vols començar una altra època, etc, etc, tens un mes i mig per aprofitar-ho. Un mes i mig que no hi és mai en una temporada normal.
Ja, però tampoc tindràs tota la plantilla, perquè tindran molts internacionals. Però
sí,
bé,
sí, això és veritat.
No saps
això
què has de fer.
En el cas de l'Atlètic de Madrid és veritat, però també en altres clubs ho poden aprofitar.
Mira, parlant d'això, està a punt de confirmar-se que Lopetegui se n'anirà a la Premier, al Wolves. L'equip dels Saperes. Hòstia, com s'ha de veure Saperes animant Lopetegui, eh? Sí. El Wolverhampton se n'anirà a Lopetegui. No és oficial encara, però molts mitjans britànics ho donen per fet, també alguns mitjans de Sevilla. Que tingui sort, Julen Lopetegui, que no va...
Ho ha de tenir molt clar, el Wolverhampton, perquè ja va dir que no Lopetegui just quan el van fer fora, poc després ja va sorgir el rumor i va dir que no, per tant...
Li hauran pujat.
Li han seguit apretant...
Li hauran apujat.
Ara sí, home.
Com la Demi, irrebutjable.
És estrany que el Wolverhampton no hagi fitxat un entrenador portuguès amb la quantitat de jugadors portuguesos que té l'equip.
Sí, 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 sí. Tenien uno Neves, en uno Espíritu Santo, tenien.
Sí,
sí, sí, sí. Molt bé, gràcies, Ballera.
Per calés, a la Premier, no,
sí, no
hi falta. No estic esperant, estic aquí amb el mòbil a veure si em truca algun equip de la Premier, però de moment no...
No, de moment no, tu no, Molt bé.
Bona nit.
Adéu-siau. Vinga, anem a la jornada demà amb el Madrid. La viurem en directe, tota. Des de quarts de 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada, que vindrem aquí els del Tudiràs, viurem tota aquesta última jornada de la fase de grups de la Champions. A 6:45 amb el Real Madrid, el grup del Madrid resolent-se, i a partir de les 9 la resta de grups. Molló, va, comencem pel grup del Madrid.
Sí, que vol tancar la primera posició de grup contra el Celtic, el Bernabéu, a 6:45, guanyant, el Madrid serà primer. En cas contrari, necessita fer el mateix resultat que Leipzig en la seva visita a Varsovia contra el Shakhtar Donetsk. En aquest partit hi ha en joc la segona posició de grup. El Shakhtar passarà a 8 si guanya. En cas contrari, ho farà el Leipzig. El Celtic és últim de grup ja matemàticament. Tot i no tenir la primera posició de grup lligada, avui la roda de premsa d'Ancelotti s'ha centrat en el penal contra el Madrid per mans d'Asensio, ben xiulat.
Encara?
Sí, sí, encara. Sí, sí, per Melero López a instàncies d'Iglesias Villanueva al bar. Recordo que el Comitè d'Integritat de la Federació Espanyola ha denunciat les crítiques d'Ancelotti a l'àrbitre i demà, de fet, aquest dimecres, les estudiarà el Comitè de Competició. Al tècnic italià li podien caure fins a 4 partits, però ara mateix això no el preocupa massa.
Me pueden suspender, me pueden suspender. Me pueden dar 4 partidos, no pasa nada. Ha estado en el banquillo 1.200 partidos, se faltan 4, no es que me cambie mucho. No es que voy a arruinar la estadística. Ma dicho esto, el problema sigue vivo. El problema es, ¿era penalti o no era penalti? Yo no lo sé. Para mí no era penalti. Pero no porque mi opinión personal, por lo que nos han explicado al principio de la temporada.
Pero això és una cosa. L'altra és dir, se lo han inventado. Vull dir, això és la seva opinió. Per mi no és penal perquè els han explicat al principi de temporada. És una declaració que es podria acceptar. L'altra no, l'altra és inacceptable, i més venint d'un senyor com Ancelotti.
Clar, però com s'explica que un àrbitre els expliqui una cosa que no és reglamentària? O sigui, tu llegeixes el reglament...
Ja, Asensio va fer el mateix fent el tuit. Esto nos dijeron que no era mano.
Bé, doncs potser l'àrbitre que els hi va explicar malament, o potser ningú del Madrid ho va entendre bé.
Ja.
No ho sé. Ell continua amb la banya posada. Segons el seu reglament, perquè insisteixo, que en el reglament real això és penal, es veu que això no compta i que és penal.
No és penalti. Si han cambiado la regla, no lo sé. Estos tienen que decirlo. O pueden decir, han cambiado la regla, o pueden decir que significa que esto siempre es penalti, se han cambiado la regla, mas la regla no ha cambiado. Es suficiente decir, ha sido un error, y ya está. Nadie es infalible, nadie.
Bé, doncs espero que ho faci ell, perquè, insisteixo, segons el reglament, fixeu-vos, i jo ho deia diumenge, hi ha dos àrbitres de primera divisió, professionals, un específic de VAR, que veuen la jugada en un monitor. Perquè els dos veuen la jugada en un monitor. Realment, si un dels dos s'hagués equivocat, l'altre l'hagués desmentit. Doncs els dos coincideixen.
No, perquè aplica la norma que està escrita al reglament.
Llavors, llavors els hi van explicar malament al Madrid?
Segurament.
Doncs bé, no sé, ja s'ho faran. Per demà, Eden Hazard és baixa per lesió respecte als últims partits i Tchouaméni continua fora de la convocatòria.
Els partits del grup del Madrid, com dèiem, a RAC+1, a l'aplicació i a la web, i a partir de la quarts de nou ja, sí. A RAC1, tota la resta de la jornada. El Madrid, què? Guanyant és primer, i si no es pot complicar la vida, però com a mínim seria segon. Per tant, no hi ha cap problema, i Shakhtar i Leipzig, que es juguen la segona posició i la plaça d'Europa League. De la resta?
Sí, deixa'm dir que Benzema és a la convocatòria, finalment, ah. que era dubte, ah, i finalment ha entrat a la convocatòria, veurem quin protagonisme té el francès.
De la resta de grups, què destaques?
Doncs mira, que el grup del PSG hi ha la primera posició en joc, els partits són Juventus-PSG i Maccabi-Haifa-Benfica, PSG i Benfica igualats a punts, si els dos guanyen es decidirà per la vera general, que ara és favorable als de Messi, perquè el particular està empatat. Juve i Maccabi lluitaran per l'Europa League, qui faci millor resultat dels dos hi entra. Si fan el mateix resultat, la vera general és molt favorable als turiners.
En un altre grup, Milan i Salzburg es juguen passar els vuitens.
En un duel directe, San Siro, en què l'empat a més li val a l'equip italià. L'altre partit és Chelsea-Dinamo de Zagreb. Els blues són primers de grup i els croats necessiten guanyar i una derrota del Salzburg a Milà per acabar tercers i jugar a l'Europa League.
I el grup F ja tot decidit.
Sí, els partits són Manchester City-Sevilla i Copenhagen-Borussia Dortmund. City primer, Dortmund segon, Sevilla l'Europa League i Copenhagen quart i eliminat.
A veure, Dalmas, d'aquesta Champions... Nàpols ha passat primer de grup per davant del Liverpool, no? El Bruges de Jutglar, segon de grup, al final, Bayern i Inter han passat, Tottenham i Eintracht han acabat passant, un drama a Marsella, en l'últim minut s'han quedat sense Europa, increïble. Chelsea serà primer de grup, Madrid, si no hi ha sorpresa, serà primer de grup, City primer de grup, PSG o Benfica seran primer de grup. Queda una bona Champions, o què? Perquè ara vuit
ets. Home, queda una bona Champions, sí, la Champions sempre queda bé, però és veritat que...
Sí, em falten
sí,
clubs.
Sí, home, et falta el Barça, no? Falta el Barça, sí. Aquí, clar. Sí, també, clar. A mi també l'és, ostres. Però...
La Juve, no? Sí, una mica més de...
Falta l'amor, sí. Falta cartell aquí, hòstia.
Sí, 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 és veritat que... I mires l'Europa League, no?, i veus alguns que cauen allà, que per història almenys, per pes, doncs bé, doncs fa patxoca també. Sí, falten noms, però al final la competició és la que posa cadascú al seu lloc i jo de tots els que em dius, per exemple, el Bruges té molt mèrit, el Benfica està fent una fase de grups espectacular.
L'Eintracht, és que mira el que et fa ser campió d'Europa League, ho va ser el Villarreal, va arribar aquell any, següent a semis. L'Eintracht, campió d'Europa League, de moment ja està als vuitens, l'Eintracht, sí, sí. Avui, no? Sí.
Crec que va començar fatal l'Eintracht, si no m'equivoco, l'inici de...
I avui, partit clau, i guanya a Portugal,
I remuntant.
I remuntant 1-0, sí, sí, sí. No, hi ha hagut moltes sorpreses en aquesta Lliga de Campions. El favorit, què, de moment? City?
Per mi, City.
City,
sí.
Eh?
Sí.
De moment, continueu amb City.
Continuo.
Tu, Sara?
Sí. Sí, sí, eh? Jo crec que sí.
És que jo estic veient molt fort el PSG, tu, Pintanel?
Jo sí, tí. Sobretot mentre segueixi Haaland aquest nivell. No, però sí, em sembla més aquí pel City que el PSG. Ja no només per Haaland.
Ja. I de l'Europa League, a veure. De moment, Barça, Ajax, Bayer Leverkusen, Sporting de Portugal i Sevilla. Aquests estan confirmats que venen rebotats de la Champions. Ja sé que queda temps, bé, dilluns vinent ja el sorteig i potser haurem de parlar una mica d'aquesta primera eliminatòria del Barça, que és la de setzens de final o la prèvia de vuitens, com diu la UEFA. És favorit el Barça? Li preguntaven avui a Xavi. És favorit el Barça? Xavi deia, no, nosaltres anirem a competir i intentar guanyar-la, com fem sempre. Però clar, té més pressió el Barça aquest any amb la plantilla que té que l'any passat, Àlex?
Home, sí a les dues coses. Per mi anirem a competir i intentar guanyar-la, per suposat. Per mi és favorit. Sí, per mi és favorit, home. Per mi té equip com per guanyar-la. És a dir, tu mires tots els equips i almenys des del meu punt de vista no hi ha cap superior al Barça per plantilla i a veure com arriben a les dates que arriben, perquè això sempre és el mateix, no? Però per mi sí. Tot i que tens el líder de la Premier, tens equips històrics...
Arsenal, Juve pot caure, Arsenal, United, Juve. La Roma de Mourinho... És que...
Pot tenir cartell, això, tu. Sara, què en penses del
Barça? Jo crec que el Barça estarà entre el grup de favorits, però tant com dir que és el favorit, no, perquè, insisteixo en el que deia abans, moltes vegades en aquest tipus de competicions no guanya el millor equip ni la millor plantilla, sinó qui té més experiència en aquestes eliminatòries o en aquestes fases. I a més, hi ha equips com l'Arsenal, que deia ara, també comentàveu, l'Arsenal està en un moment de forma espectacular, i hi ha equips que quan venen amb aquesta inèrcia, amb aquesta ratxa positiva, tot els hi ve de cara. I a banda dels equips que cauen de la Champions, com l'Ajax, el Sevilla, que està amb la seva competició predilecta, que encara que estigui en una mala temporada, segurament una de les pitjors de la seva història, en un mal moment i de més, bé, és que en aquest tipus de competicions pot passar qualsevol cosa, per tant, i després del que li ha passat al Barça a la Champions o a l'Atlético de Madrid a la Champions, jo no m'aventuraria a dir que és el gran favorit.
I hi ha un factor que és el Mundial, que això ho pot canviar tot a partir del gener, que sí, Pintanel, això estem d'acord.
Jo tinc claríssim, i tinc el dubte de saber com s'adaptaran sobretot equips com el Barça, que tindrem un de mundialistes. Per mi és clau. Jo crec que el Barça és... jo, el favorit, no, el principal favorit no, però crec que sí que ha d'estar en el grup de favorits. Jo crec que cada Europa li està costant, però per mi és clau saber com tornaran del Mundial. Jo crec que hi ha dues temporades, la premundial i el postmundial.
Sí, és que no sabem sobre una temporada que no ho sabem ningú. Podem intuir coses, podem pensar, podem fer lucubracions, però no ho sabem. I sí, potser jo abans no s'ha entès el que dic, Jo, per mi és favorit, és a dir, no veig ningú superior. Això no vol dir que hagi de ser el campió per obligació, però per mi ha d'estar allà el Barça, per suposat. I quan et deia favorit al City, compte, perquè el PSG tindrà molts mundialistes, molts jugadors que el Mundial és el repte, i en canvi el City no en té tants.
Això pot canviar-ho, no?
Per Guardiola, Haaland no al Mundial.
Sí, per sort. Sí, és veritat. Això s'acaba, Semblava mentida i queda Almeria i Osasuna, I un mes i mig que entrarem en un territori incert, no? Per tots, periodistes, seguidors, no? Futbolistes, fins i tot. Bé, que el Barça faci la feina, això és molt important, no? Guanyar l'Almeria al Camp Nou no es pot fallar, i després s'ha de fer la feina en un camp complicat, a més amb dimarts, a la nit, farà fred, el Barça vindrà desgastat d'aquest cicle de partits, però s'ha de tancar bé, aquesta lliga, com a mínim a un del Madrid, no? Per marxar així.
Per mi els 6 punts són innegociables, i més venint del que vens a la Champions. És imprescindible, i després esperar a veure què, perquè el Madrid té un derbi que tampoc estarà clar.
Sí. Compte a Madrid, que ja porta dues ensopegades seguides, a veure què fa demà amb el Celtic, després d'anar a Vallecas en dilluns, i després ha de tancar la Lliga.
El Rayo està jugant molt bé.
Sí, i la Ola, som molt dir la Ola.
A veure què passa.
Sempre pot passar això.
Ja t'has animat. Ja.
Sí, jo soc fàcil.
A veure si el Barça marxarà a líder a l'aturada mundialista.
No descartis, Sara, això, no descartis.
No se sap mai, però vaja, no vull baixar jo aquí l'eufòria. Calma.
Va bé, sí, m'agrada que posis seny.
La Sara sempre posa.
Havia de ser la Sara.
Amics, ens queda un quart d'hora de Tu diràs, així que... i encara hem de saludar el Sergio Heredia de La Vanguardia, així que us acomiado. Moltíssimes gràcies per venir aquest dia de Tots Sants. Aniversari d'Àlex Pintanel. Felicitats, home. Pintanel.
Felicitats, Àlex.
Quina millor manera que venir aquí.
Que tancar el dia així.
A celebrar els 28 anys que es complir avui. Sí. Pintanel, molt bé.
Quina, 29, 29.
Quina victòria t'ha regalat el Barça. Què més pots demanar, tio?
Un dia rodó.
Turrons, Vicenç, no?
Uns turronets, ja li donarem uns turrons. Molt bé. Gràcies, Pintanel. Gràcies, Sara Jiménez. Gràcies, Dalmas, també.
Trari, una abraçada.
Una abraçada forta. Molló, una abraçada també.
Que vagi bé, fins demà.
Vinga, gran última nit trista de Champions que hem viscut del Barça, ja ens anirem animant de cara al febrer per l'Europa League. Fem una petita pausa i ens queden 13 minuts de programa. De seguida amb el Sergio Heredia. Abans us explicarem, però, que el Granollers d'en Bol ha aconseguit avui una bona victòria a l'Eurocup.
RAC 1. Xavier Carol, geoquímic i professor de recerca del grup EGAR de l'IDAEA CSIC.
La contaminació, efectivament, mata. Una part produeix inflamació directament als pulmons i una altra part és tan fina que travessa el pulmó i entra al torrent sanguini.
Canviar d'hàbits de mobilitat és tan necessari com l'aire que respirem. AMB, campanya cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
Ei!
Ja és aquí, la tornem a tenir, l'Expo Fira quilòmetre zero. El 3, el 4 i el 5 de novembre. A Vilafranca t'estarem esperant.
L'Expo Fira quilòmetre zero torna a Vilafranca amb més ganes i descomptes que mai. Del 3 al 5 de novembre, vine a l'Avinguda Tarragona 135 i gaudeix d'oportunitats increïbles en la compra del teu nou vehicle.
Hola, em pots dir quin temps farà aquests dies?
Bona temperatura, molt de sol i aire fresquet. I la veritat és que en gaudiries molt més al damunt d'una moto Honda, recorrent la ciutat o de ruta cap a llocs remots.
Prova la teva Honda a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Aquesta tardor, gaudeix d'experiències i activitats úniques al voltant del vi a la Ruta del Vi de Lleida. Esmorza entre vinyes, visita cellers, tasten els vins i marida'ls amb la millor gastronomia lleidatana. Informa-te'n a rutadelvidelleida.cat.
Amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, la denominació d'origen costers del Segre i Wine in Moderation.
No ho escoltes, però quan una papallona mou les ales a milers de quilòmetres, pot canviar la teva manera de viure. Ella tampoc nota quan gaudeixes del teu nou Cupra Leon híbrid amb 110 quilowatts, 150 cavalls i etiqueta Eco. Però també millora la seva manera de viure. Aconsegueix-lo per 260 euros al mes amb MyRenting. Entrada 8.174 euros. Sarsa, concessionari oficial a Terrassa, Sabadell i Granollers.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Deu minuts i la una. Abans de l'antitertúlia amb el Sergio Heredia, com dèiem, en vol, el Granollers ha sumat una gran victòria avui a la Lliga Europea, la segona competició europea d'en vol, contra un dels favorits del seu grup, Laia Coll.
Els vallesans s'han imposat 32-29 davant l'Sporting en un partit que sempre han portat la iniciativa i molt complet. El Granollers ha arribat a guanyar de fins a 7 gols de diferència, però els portuguesos no han abaixat els braços i han aconseguit retallar distàncies al final. Per això l'entrenador Antonio Rama ha destacat la maduresa del seu equip avui sobre la pista.
Són partits que jugadors com el que tinc aquí al costat, doncs que això el fa madurar i el fa créixer, doncs, com a jugadors molt ràpidament. I penso que per la joventut que han tingut, el fet de que vagis guanyant de 6 o 7, se't posin a 2 i no t'entrin aquests nervis que et poden entrar i que ràpidament els equips que ve per sota pot passar-te per davant, penso que hem respost molt bé.
El jugador que hi havia al seu costat era un dels més joves, Jan Gurri, una de les perles de Granollers, un jugador no només de futur, sinó ja de molt present. Avui, per cert, retorn del granollerí Mamadou Gassam al Palau d'Esports i també de dos ex-Barça, com són el porter Leo Maciel i Carlos Ruesga, que continuen jugant els seus 37 anys. Destacar també la bona assistència amb 1.300 espectadors en el que ha estat el debut a casa a la Lliga Europea. Amb aquesta victòria, el Granollers es manté al capdavant del grup amb dues victòries en dos partits empatat amb el Nexe croat. El proper partit, diumenge, partit molt important. El Granollers rep el Cuenca al Palau d'Esports amb la segona posició de la Sobal en joc.
Gràcies, Laia, i recordo que aquest dimecres el Joventut de Badalona rebrà el Prometei ucraïnès a l'Olímpic de Badalona a partir d'un quart de nou del vespre. És partit de l'Eurocup de bàsquet. Ahir vam fer un reportatge molt interessant d'aquest equip, marcat, evidentment, per la guerra que hi ha al seu país, amb el Marc Mundet, un reportatge que podeu recuperar a RAC1.cat. També aquest dimecres al vespre, a Fontejau, l'Uni Girona té Eurolliga femenina de bàsquet contra l'Esquio italià. I el Cadí La Seu visita també aquest dimecres a les 8 al Saragossa en partit d'Eurocup femenina. És un duel de la Lliga Espanyola, però en aquest cas en un grup de l'Eurocup femenina. I aquest dimecres també tornarà a jugar Rafa Nadal. El Masters 1000 de París-Bercy debutarà en segona ronda contra el nord-americà Tommy Paul. Serà cap a quarts de 8 del vespre. Djokovic s'ha estrenat avui, ha passat ja a tercera ronda. Recordem que Nadal i Djokovic es poden trobar en unes hipotètiques semis d'aquest últim Masters 1000 de la temporada. I ara sí, va, passa, Heredia.
L'antitertúlia.
Un dimarts més, tenim el Sergio Heredia, company de La Vanguardia, amb les seves històries, anècdotes, reflexions. Hola, Sergio.
Què tal, Pariser, com vas?
Molt bé, bona nit. Què ens portes avui? De què parlarem avui?
Mira, ara t'oferiré un tema ben curiós. Binèfar.
Sí, Huesca, no?
Binèfar, Huesca. Últimament hi ha una petita revolució vintage al poble.
Ah, sí?
Sí, sí. Resulta que els patis de les tres escoles de la localitat, una localitat que té uns 10.000 habitants, els nens es dediquen a intercanviar cromos.
Ah, això m'agrada, això me'n recordo de la meva infància, també. canviar amb cromos.
Sí. A mi també m'ho recorda quan Star Wars o la Copa del Món del 82 i aquestes coses. Però els nens d'ara no es dediquen a intercanviar aquests cromos més estàndards, sinó més aviat cromos dels jugadors de l'equip de futbol sala, del futsal Binèfar, que està compost per jugadors d'entre 5 anys i 17. Ah. Entre 5 anys i 17.
Han fet fotos a tota la gent del futbol sala Binèfar i han creat un àlbum i se'ls intercanvien entre ells.
I als patis de l'escola no es parla de cap altra cosa. Però aquesta història es l'explica el Hossan Bailak, que és qui va idear aquest projecte.
Hola, Hossan, què tal? Bona nit.
Què tal? Buenas noches.
Molt bé. Molt bé. Mira, aquí al·lucinant amb aquesta història que el Sergio va explicar l'altre dia a La Vanguardia, que avui portem aquí a la ràdio. Primer de tot, tu què fas a la vida? A què et dediques?
¿Tenéis tiempo?
Sí. Resúmelo un poco.
Bueno,
pero
mira,
sí.
Yo soy el presidente y cofundador del Futsal Binèfar, que es un club de fútbol sala que nace en 2016. Y que fundamos dos amigos míos y yo, es decir, tres. Uno que se llama Rafa Nadal, pero no es el tenista. ¿Sí? Y el otro que fue futbolista de segunda división y de equipos como el Tarrasa, capitaneándolo incluso en segunda, como es Mario Gibanel, que seguro
sí,
que
sí, y tan, Mario Gibanel y tal, un clásico del fútbol
catalán.
Que
es mi socio y con el que tengo también un campus de fútbol que lleva su nombre y varias cosas más. Vale. Luego, pues bueno, soy profe de educación física sin ejercer, pero doy clases de gimnasia de mantenimiento a tercera edad y en varias localidades. Y también, pues, soy imitador de famosos profesional y tengo dos espectáculos de teatro y también imparto clases de teatro.
¿Imitador de famosos? ¿Con quién?
Sí. Pues como el propio Rafa Nadal o el emérito rey Don Juan Carlos o el simpático José Mourinho, por vale. ejemplo.
¿Pero los imitas con la voz o gestualmente también?
Sí, con la voz.
Hostia, bueno, ¿te puedo pedir que acabemos esta historia con
claro,
alguno?
Claro, por vale. supuesto, sí, vale, sí vale. con quien quiera.
Es vale, inevitable. Vale.
Hostia, Hossan Bailak, de un idioma que impersonatge, va. Y ahora anem a la historia. ¿Com decideixes crear un álbum de cromos? ¿Quan? Dona't bé la idea.
Mira, para el verano, nosotros somos un club que intentamos siempre revertir el dinero que ganamos en los socios y al final siempre intentamos incentivar actividades que, bueno, que a los niños les guste, que puedan disfrutar y divertirse. Yo no recuerdo cuándo en el Facebook vi una empresa que se dedicaba a hacer cromos de clubs y el único requisito que había que tener era pasar de 100 socios. Nosotros somos 180. Bueno, yo rellené un formulario y al cabo de unos días me sonó el teléfono. Una empresa italiana que se llama Kinda, que se dedica solo a eso y bueno, y empezamos a hablar. Me explicó que, bueno, pues que era un álbum a coste cero, que bueno, que podían salir todos los niños y bueno, y así prosperó la idea. Y cuando empezamos a entrenar en septiembre, pues bueno, le dimos un poco forma. Tengo la suerte de que mi hermana es fotógrafa, por lo tanto no tuve problema para hacer las fotos de calidad. Y luego pues nos pusimos a hacer lista, a pedir autorizaciones a los padres, que también es un tema complicado.
Es claro. ¿Cómo funcionan esas bueno, autorizaciones? Que los pares todos diuen que sí, ¿això qué va a pasar?
Bueno, los drets d'imatge, claro, es que es importante, ¿no? Això, los drets del menor.
No, també. Todos no han querido participar. De hecho, hay mucha gente que nos ha dicho, ostras, este año habéis bajado de niños. Claro, porque solo hay 135 cromos y saben que estamos mal. Claro, ha habido unos cuantos que no han querido, otros que no les han dejado y otros que tenemos un grupo de adultos de mayores de 18 años que la hora de hacer la foto por la tarde no les iba bien. Entonces decidimos no hacerlo porque estaban en horario laboral.
Vale.
Y claro, pues bueno, sí, al principio pues ha habido gente con cierta desconfianza que no ha querido que sus hijos formen parte pues porque ya no son gente que comparta fotos de sus hijos en redes y demás. Y luego pues ha habido chicos ya más mayores, de 17, 18, que no han querido pues porque lo mismo, pues tienen complejos, no tienen redes o tienen redes y no comparten fotos suyas. Bueno,
sabe això, però escolta'm,
és lo que hay.
Veient l'èxit que deia el Sergio que a les tres escoles s'intercanvien els cromos, hi ha algú que se n'ha penedit?
Sí. Bueno, sí que hay un padre que me dijo que si podía entrar en nuevos fichajes, porque bueno, nosotros dejamos dos dos hojas al final del álbum para niños que se apuntasen después de la última sesión de fotos.
¿Porque te imaginabas que podía pasar eso o qué?
Bueno, no el arrepentimiento de los que dijeron que no, sino que somos un club que tiene siempre abierta la puerta y que, bueno, se van apuntando niños durante todo el año. Entonces yo pensé, jo, qué lástima que hagamos tal día la foto i al dia siguiente venga uno i no pueda tomar part.
Però, pues, això està molt bé, clar, igual que els àlbums de la Lliga Espanyola, nuevos fichajes, les últimes pàgines i que vagin sortint cromos nous. Val, llavors...
Son álbumes eternos ahora, porque hay fichajes todo el año y son álbumes eternos. Vale. Y ahora, pues bueno, mira, la semana que viene hemos quedado para hacer 15 fotos nuevas a 15 niños que... Vale. Que han sido nuevas altas desde el día que se hizo la foto.
Vale.
Pero arrepentidos, solo ha habido uno. Y luego sí que es cierto que me he encontrado niños que habían dejado el club esta temporada, este verano, pues porque han ido al club de fútbol base o han decidido cambiar de deporte o se han cansado y la verdad que eso sí que estaban un poco, joder, Josan, 6 años jugando en el club y el año que me voy hacéis un álbum, no sé qué. Sí, eso sí que estaban un
Val,
poco
perquè
mal.
Aquesta és la primera edició de l'àlbum, però entenc que ho seguireu fent cada temporada, no? Pel que expliques amb aquesta empresa
jo
italiana.
Sí,
eh? Val.
Jo crec que sí.
I on es ven, Josan? Josan, on es ven?
Lo que te voy a decir. Ah, dime.
No, anava a dir, on es ven això, Josan?
Bueno, se vende en la cafetería panadería de mi mujer, sobre todo por tener un control y por no ir nosotros con dinero a los entrenamientos, que también es importante.
Val.
Porque, bueno, imagínate todas las formas de sacar dinero en estos clubes que tienen tan poca financiación y demás, pues es la lotería de Navidad y todas estas cosas y, bueno, intentamos evitar llevar mucho dinero en los entrenamientos. Entonces, un poco por tener ese control de decir, oye, mira, hay un sitio, hay un punto de venta, pues bueno, yo le comenté a mi mujer que la lío en todas estas historias y allí tiene todas las cajas de cromos que hemos vendido una barbaridad.
Sí, y l'àlbum també es ven allà. ¿Qué costa l'àlbum y els cromos?
El álbum cuesta 3 euros y la empresa te lo regala a los menores de 13 años. Es decir, nos ha regalado casi 100 álbumes.
Caram. I la població té aproximadament, de Binefar té uns 10.000 habitants.
Sí,
y he venut sí. aproximadament uns 10.000 cromos o...
Bueno, ahora ya hemos vendido 12.000.
Es como
pero, si... Cuando hablé contigo habíamos vendido 10.000
y ahora ya 12.
Y ahora ya hemos vendido unos 12.000. Y esta semana les he dicho a los padres, no compréis más, que la semana que viene hacemos las fotos a los nuevos y ya las nuevas cajas van a llegar con las fotos de los nuevos.
Llavors, tu fas fotos, l'envies a l'empresa italiana i l'empresa italiana et fa el disseny del cromo i t'ho envia tu.
Sí. Val. Te hace un boceto con todos los equipos, claro, tú le tienes que pasar todos los nombres de los niños, los nombres de los equipos, y bueno, pues al final te mandan un boceto y cuando le das el ok, la verdad que en 2 días los tienes en casa.
Mira una cosa, ya normalmente siempre ens passava quan érem més petits i fèiem àlbums de cromos que havia cromos que costava més de trobar.
Sí.
Això com funciona? Funciona perquè es produeix menys o què passa?
Però estan tots els cromos, no? En principi han d'estar tots els cromos, entenc,
sí,
no?
Sí. Claro. Yo he sido el primero en completarlo y los niños me dicen que, claro, como tú te los coges gratis...
Perquè què costa el de cromos? Què costa el sobre?
Un sobre, 1 euro, como los de la Liga, y 5 cromos en cada sobre.
Vale. I llavors tu et quedes una part i l'altra, suposo que a l'empresa italiana li has de donar també una part, no? Vull dir...
Sí, exacto. Tú los pagas de antemano y ellos ya te hacen un tanto por ciento de descuento.
I la resta pel club.
Exacto. Sí, está muy bien. La verdad que es una forma de pedir dinero a los padres sin pedirlo.
Ja, no, home, no, i tant. Els pares no. Els nens demanen diners als pares.
Claro,
és molt
forma de revertir el dinero de una forma ilusionante y bueno, y de también de tener un recuerdo imborrable, porque eso es un recuerdo, porque es lo que contaba Sergio en el periódico. Todo esto viene de que yo en la pandemia en un baúl encontré un álbum del año 92-93.
Ja, i ahí te inspiraste.
Sí, pues bueno, escribí un libro... que ya llevo 2 y estoy a punto de cerrar la trilogía y que se está traduciendo a italiano también y bueno, y que pues la pasión por esos cromos pues me hizo sonar un poco la campana en la cabeza de decir, ¿y por qué no podemos hacer esto en el club?
Sí. Sí.
Escolta'm, i a la cafeteria panaderia de la teva dona es monten cues
sí.
o que, com
sí.
és això? Sí?
Mira, te voy a decir, el primer día se vendieron todas las cajas en 1 hora por la tarde.
Hòstia, imagina't. I això pot fer tothom?
Si tienes más de 100 niños, sí. El único requisito que te pone la empresa de los cromos es que tengas más de 100 socios.
Vale. Molt bé. Molt bé, Hossan, doncs és una història meravellosa. Espero que tothom pugui completar l'àlbum i que tinguin aquest magnífic record. No sé, acabem aquesta història amb una de les seves habilitats, no?, que és imitar veus. En som molt de tennis, el Sergio i jo. No sé si Rafa Nadal jugarà ara a París-Bercy, si està preparat ja.
Bueno, pues la verdad es que, bueno, estoy entrenando con normalidad. Los problemas de espalda, pues ya no los tengo. Y bueno, pues sobre todo pues mejorar esto que me ha ido dando tantos problemas últimamente, que ya he hablado yo con Charlie, también con tío Tony, porque bueno, pues sabes que no sea mi entrenador, pues ya sabes que siempre está ahí porque es mi tío también. Y bueno, pues intentar ganar algún torneo más para llegar fuerte al final de año y comenzar el Open de Australia, que es lo que más me gusta.
Hòstia, el clava, el clava molt bé.
Mira que l'hem escoltat tu i jo a vegades parlant a Nadal, o sigui, ara mateix estàvem escoltant el Rafa Nadal.
Hossan...
He sido voz de Rafa Nadal para Banesto y Banco Santander.
Ostres.
El fruto de la casualidad.
No, és professional, la feina, molt bé, escolta. Un gran descobriment, Hossan Bailac, el fundador d'aquest club de futbol sala de Binèfar i també el creador d'aquest àlbum de cromos pels nens que en formen part. Una història collonuda, m'ha encantat. Hossan, molta sort, Salut i records al club i als nens.
Muchísimas gracias por la difusión y, oye, que si queréis que os haga llegar algún sobre de cromos, yo los envío, para que los veáis.
Molt bé, n'estarem encantats. Una abraçada, un abrazo.
Chao,
adéu. Escolta, podríem fer la col·lecció tu i jo, Sergio? No? Hem d'anar a la panaderia de la dona i comprar-ho, no?
Això, per una banda, i a mi, escolta'm, jo quan era petit i havia de fer àlbums de cromos, patia molt. Clar. Allò que em quedessin foradets
per completar-lo
em ratllava molt, mai no he estat massa fan d'aquestes coses perquè sóc massa perfeccionista i amb això pateixo.
Bé, segur que aquí el completaries amb tots els nens i nenes d'aquest futbol sala Binèfar. Un plaer, m'ha encantat la història. Una abraçada, llegim a La Vanguardia.
Fins aviat.
Magnífica, l'antitertúlia d'avui. A veure, abans de tancar el Tu Diràs, entrem a Sportium.es. La jornada Champions d'aquest dimecres. Per exemple, la victòria del Celtic de Glasgow al Bernabéu es paga a 11 euros per euro apostat. Per què no? Per què no? L'empat del Celtic al Bernabéu a 7 euros per euro apostat. I la victòria del Madrid, que és molt favorit, a 1,25 € per euro apostat. Un altre dels partidassos de demà, Juve-PSG. La victòria de la Juve es paga a 4,50 € per euro apostat a Sportium.es. I la victòria del PSG a 1,66 € per euro apostat. Es pot apostar a tota la jornada Champions d'aquest dimecres. Ja sabeu que Sportium és la casa d'apostes més gran del país, que es pot pagar amb Bizum i que si guanyes... Les apostes les pots cobrar en efectiu en qualsevol dels més de 3.000 locals que tenen.
És el moment de fer la teva aposta a Sportium.es, la casa d'apostes més gran del país. Tria el partit i diverteix-te des d'on vulguis. A més, a Sportium podràs cobrar els teus guanys a qualsevol dels 3.000 locals disponibles. Entra ja a la casa d'apostes número 1 de Catalunya. Sportium.es. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18 anys.
I abans de marxar, com sempre, repassa les portades que trobareu aquest dimecres al quiosc amb l'Oriol Domènech. Hola, Oriol.
Hola, bona nit. Mundo Deportivo ha titulat un titular bastant juganer, adiós con Victoria, amb Victoria amb K, i han posat una imatge amb Ferran Torres i el somriure de Rafinha celebrant un gol. A l'Esport, en canvi, ha optat per goleada amarga, també amb una imatge amb somriures, en aquest cas de Marcos Alonso i Pablo Torre. Per part de l'Esportiu, 3 punts i final, una imatge de l'abraçada en la celebració d'un gol, i per part de Marca, los días más negros del Cholismo, la imatge de Jiménez i Reinildo abatuts després d'un gol del Porto en aquesta eliminació de l'Atlètic de Madrid, i finalment pel diari AS, los jueves al sol, amb una imatge de Griezmann al terra de la gespa del camp de Dodragau agafant la pilota. Per tant, per part dels diaris catalans, Barça-Victoria-Pils, Victoria-Pils en Barça, i per part dels diaris madrilenys, Porto-Atlètic de Madrid.
La derrota de l'Atlètic de Madrid, l'eliminació d'Europa, de tota Europa, de l'Atlètic de Madrid a dia 1 de novembre. Gràcies, Oriol.
A tu.
Vinga, a descansar. Gràcies avui al Josep Maria Casas, a la part tècnica impecable, i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem, això no s'atura. Demà més ràdio esportiva, més Champions. Des de 6:45 de la tarda a RAC+1 amb el grup del Madrid, a 9:15 a RAC1 amb la resta de la jornada, i a les 11 hi serem aquí els del Tu Diràs. Descanseu. Fins demà.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 8 minuts de la una. Jair Bolsonaro ha trencat el seu silenci després de la victòria de Luis Ignacio Lula da Silva a les eleccions de diumenge. L'encara president del Brasil ha comparegut aquesta nit i, tot i que no ha volgut reconèixer obertament la victòria del seu rival, sí que ha assegurat que ell, diu, complirà amb la Constitució.
Sempre fui rotulado como antidemocrático.
Sempre vaig ser tillat com a antidemocràtic, però al contrari dels meus acusadors, sempre he jugat dins les quatre línies de la Constitució. Mai vaig parlar en contra dels mitjans de comunicació ni de les xarxes socials. Com a president de la República i com a ciutadà, continuaré complint amb tots els principis de la Constitució.
Continuaré complint tots els mandaments de la nostra Constitució.
Bolsonaro, a més, ha desautoritzat els camioners que, des que es van conèixer els resultats, han bloquejat diverses carreteres del país demanant directament un cop d'estat militar per evitar l'arribada de Lula da Silva al poder. Això sí, tot i que no ha felicitat el seu rival ni l'ha reconegut com a guanyador, el seu ministre de presidència, el de Bolsonaro, sí que s'hi ha referit com a president electe i ha anunciat que començaran la transició entre governs. Mentrestant, a Dinamarca, el Partit Socialdemòcrata de la primera ministra Mette Frederiksen ha tornat a guanyar les eleccions, però el bloc de centre-esquerra del qual forma part no ha aconseguit rebel·lidar la majoria absoluta. S'ha quedat a només un diputat. Ara, per tant, el govern dependrà del Partit Liberal, que haurà de donar suport o bé al bloc d'esquerres o bé al de dretes. I encara unes altres eleccions, les d'Israel, segons els sondejos de peu d'urna, les hauria guanyat el bloc de dretes, liderat per Benjamin Netanyahu.